Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Sàvies paraules les seves, senyor Garbó, perquè si ara vostè fes servir allò que en diuen la fonoteca, no? En diuen la hemeroteca és quan és escrit, no? La fonoteca és quan és registrat, sí. Doncs si fessin servir la fonoteca de la setmana passada, que jo vaig dir, oi, les emissores, i n'hi haurà més, i vostè diu, i aviat n'hi haurà més. Doncs diu, alguna cosa així.
Doncs goita, ha arribat el moment.
Sembla com si ho hagués llegit abans, com si ho tingués clar, i ha estat, doncs, en aquest moment que podem anunciar ja que a partir d'aquest dissabte, doncs que serà dia 16 d'abril, hi ha una altra emissora que ens sintonitza el programa i que ho farà tots els dissabtes a les 9 del matí en el 98.2 del Dial si sintonitzeu des del barri barceloní d'Hostafrancs, perquè és la Barcelona Digital Ràdio d'Hostafrancs, la nova incorporació en aquestes 9 emissores ja que conformen tot l'elenc, i que a més que encara n'hi haurà més i aviat n'estem convençuts perquè cada vegada la cosa es va escampant més. Jo penso que el mes de setembre tindrem un boom amb la nova temporada. Saps què vull dir?
Jo no vull adelantar coses, Ventura, però no. Avui he hagut de practicar l'anglès perquè un senyor de la BBC,
de la BBC
ens ha trucat,
sí,
ja.
Sí. Què vol dir que hauré d'anar a fer?
No, que interessant-se pel... Bones
bautizos i comuniones,
interessant-se pel festa, festa.
Va, vinga, va. No digui tonteries, que nosaltres a la BBC no hi hem d'anar a fer res. Amb la feinada que tenim aquí a casa, en aquest país que ens estimem tant i que a vegades és tan complicat, ara en parlarem de doble.
I Ràdio Cincinnati.
Ràdio Cincinnati. Va, deixi de dir tonteries.
Se'n recorda, Ràdio Cincinnati?
Sí, me'n recordo.
Gran sèrie,
Comencem el festa, festa.
I el que més m'agradava era aquell senyor que treballava a la redacció i que dibuixava com si tingués una porta. No se'n recorda?
No me'n recordo gaire, sincerament, no.
Posi, busqui la Ràdio Cincinnati a internet i posi-la, que era molt bona aquella sèrie.
No pateixi,
bueno, potser no ho era tant, però era molt bona.
Era molt bona. Doncs sí, tenim nous companys de viatge juntament amb totes les emissores que ja ho feien, que ens sintonitzaven. Fem Girona, Ràdio Bellpuig,
Ràdio Caçada, Caçada de la Selva,
Ràdio La Vall de les Preses,
la Ràdio Municipal de Terrassa,
Ràdio Palau de Palau-Solità i Plegamans,
Ràdio Vallromanes
i Ràdio Calella. I ara també, doncs, aquest Barcelona Digital Ràdio d'Hostafrancs de Barcelona, que a més hem mirat i que podeu visitar la web, que la teniu ja linkada a la nostra web també, i veureu, doncs, que tenen allà molt bons coneguts nostres, perquè tenen un espai en el web que parlen de vides de ràdio, i entre altres hi ha la Maria Matilde Almendros,
el Joan Maria Franzino,
l'Enric Frigola, vull dir, tota una sèrie de gent del món nostre proper, aquests tres noms, per exemple, són tres noms molt importants a la història del
Vista. Hi hem treballat, fins i tot el Salvador Escamilla.
I altra gent, efectivament, ja ho veurem. Fixeu-vos-hi que la seva web val molt, molt i molt la pena, també, com la nostra, la nostra tampoc no l'abandoneu, que cada dia hi tenim més coses penjades i més històries, Escolti, què hem de fer? Jo deia aquest país nostre que és tan complicat. Escolti, què ha passat amb l'Empara Moliner? Què ha passat?
Això expliqui.
Es veu que hi ha hagut una mica d'emboliu.
A veure, ella doncs feia una crítica sobre el tema del tema energètic.
No m'ho digui, que ho expliqui jo.
Sí, però era molt retòric.
Expliqui-ho.
I clar, llavors ella va fer com una mena de escenificació, perquè clar, si la gent no es pot escalfar
necessitarà cremar combustible. Cosa.
I què tenia a mà?
Miri, en aquell moment es veu que estava amb la Constitució espanyola.
Clar, i dius, ostres, si tinc fred, i clar, l'encenc.
I ho va encendre.
I sembla ser que algú això no li agrada.
És que és gran això, que s'enfadin per aquestes coses, que al fi i al cap són per una subsistència, diguéssim, i per algunes coses que s'arriben a dir, no s'enfadin,
És
que a vegades no ho entens, jo per mi que no ho deuen sentir.
Avui estava molt bé perquè hi havia, per exemple, he vist el Salam Martín, després de la polèmica,
sí.
Vaig veure el Salam Martín en el divendres, allò al migdia, bueno, al migdia que ja és la tarda, de fet,
sí, sí.
I portava una americana verda, això sí que ho té el noi,
bueno,
i portava com una xapa que posava
sí.
En part,
no? Sí, ara que tot és allò, aquelles solidaritats que hi ha.
Aquelles... Allò, solidaritats. Perquè és el que TV3 ha retirat el vídeo.
Això tampoc no ho entenc. Nosaltres el penjarem, el vídeo. Com que està al YouTube, el podem linkar, el penjarem al nostre web, també. Què li sembla o què?
Ai, si volen quedar bé, ho treuen.
No, ho farem així, Jo li he de dir que jo, l'Empara Moliner, l'aprecio molt, penso que és una gran periodista, una gran escriptora, no sé si suposo de periodista, tampoc no és un sant de la meva devoció absolut, però en aquests casos la solidaritat absoluta. Vull dir, una persona pot agradar més o pot agradar menys, com fa la seva feina, com ho deixa de fer, però en aquest cas és que és claríssim. Vull dir, no té més història. És una troballa de manera d'expressar una cosa que ens està fotent la guitza i ja està.
A més, aquests tipus d'accions en els mitjans, o quan tu muntes aquest tipus, què vols aconseguir? Provocar. Clar, ja ho ha fet.
Ja ho ha fet, perquè ja n'estem parlant, i en canvi nosaltres el que hauríem de parlar és de cultura popular. Però sap què passa? Que això de que ens vagin fotent la guitza ja comença a ser bastant tradicional, també. Vull dir que també en podem parlar de tant en tant. Ara jo avui li proposo, fixi's si sóc tradicionalista, que proposo recuperar una columna de fons quants anys.
I Gandul.
No, Gandul no, Gandul no. Però és que penso que el que dèiem, encara que segurament parlaria d'un elefant i d'un rei i una sèrie de coses que potser diran la gent està obsolet, no, això? Ja veurà com no ho està gens. Al cap i a la fi, ara d'aquí 4 dies tenim un altre Sant Jordi.
Festa, festa.
La columna.
El calendari anual ens regalarà de nou una diada de Sant Jordi, segurament una de les festes nacionals més espectaculars, tant pel que fa al seu seguiment popular com pel seu significat. La cultura i l'amor converteixen cada 365 dies una jornada brillant, participativa, i seguida i celebrada majoritàriament per tothom, amb una particularitat molt especial com la que és el fet de no tenir en compte si el dia és laborable o festiu. És igual. Sant Jordi és Sant Jordi. I pobre del que s'oblidi de la rosa de regal o pobre de la que no pensi en el llibre de rigor. La Diada de Sant Jordi és, a més, una festa que, tot i ser genuïnament catalana, hem exportat ja a altres països. I si bé és veritat que en aquest mateix espai m'he queixat amargament de la voluntat expressa d'imposar-nos des de fora altres festes com el Halloween, el cas de Sant Jordi és diferent. La festa de la Rosa i el Llibre no pretén ocupar l'espai de cap altra festa. És una bona idea que ha estat mimetitzada per altri sense imposicions ni substitucions. Regalar cultura i amistat és quelcom que hauríem de practicar tots i cadascun dels dies de la nostra existència. Un altre gall ens cantaria. Però més enllà de la Diada del Llibre i de la Rosa, aquesta festa prové d'una llegenda, la del cavaller que va lluitar contra el drac per tal de salvar la princesa sacrificada. Una llegenda que no deixa de ser una gran metàfora amb un significat patriòtic i nacional ben palès. El nostre patró ens allibera del drac, un personatge que representa tantes i tantes coses. Provem-ho. Els mercats financers, la crisi, les retallades, les restriccions a la nostra llengua, les manipulacions informatives, les bajanades mediàtiques, les mentides malintencionades, les promeses electorals incomplertes, les majories absolutes i un llarg etcètera, al que podríem afegir també altres conceptes més terrenals i quotidians, com ara l'hipoteca, la factura del mòbil, els entrenadors maleducats... Quina quantitat de dracs, Déu meu! Quanta feina se li ha girat a Sant Jordi darrerament. El nostre heroi no deixarà que ens envaeixin, que ens humiliïn, que ens menyspreïn. Ell matarà el drac un any més. Sant Jordi matarà l'aranya, perquè el nostre patró no ens pot fallar. Potser no serà un rei, tan sols un cavaller santificat, però segur que no es clavarà l'espàs al peu ni el tombarà cap elefant adormit.
Jo no puc fer ni més, és que estic enamorat de la festa de Sant Jordi, senyor Carbó.
És una festa maca, maca, participada...
Participada, sobretot, i a més és una cosa tan senzilla, és tan senzilla, que i tan fàcil, i tan bonica, i tan...
I aquest any, a més,
sí.
La gent pot participar, qui vulgui, en el Llegim Joan Amades.
Exacte, aquesta és l'altra també, clar, perquè tenim aquesta història en marxa que es veu que està movent-se moltíssim.
Moltíssim,
no?
Hi ha molts municipis que ho faran, diferents territoris, però qui vulgui venir, per exemple, l'Associació Cultural Joan Amades ho farà en el pati del Museu de les Cultures del Món del carrer Montcada el mateix dissabte 23, d'11 del matí a 2 del migdia. I que dius, ai, és que a mi em ve de gust anar a escoltar o llegir un fragment de lectura, sí. Joan Amades, ve allà, s'acredita amb nosaltres, perquè jo hi seré,
sí.
Allà, i au, a llegir.
A mi em ve de gust de fer-ho, però no puc venir.
Doncs no ho faci.
No podré fer-ho.
Molt malament.
Em sap greu. Malament no, home, perquè, escolti, jo també tinc les meves obligacions.
On serà?
Ara no me'n recordo, però sé que no podia venir. No, ara li dic de veritat.
Vostè té un concert aquell dia, ho sabia.
Tinc un concert. Sí, a veure, ja ho sabies, que avui estic molt embuirat.
Ja li dic jo, té un concert.
Tinc un concert. Ara, veu, doncs ja li deia jo. No, tinc una gravació. Ara
una gravació, exacte.
Una gravació tot el dia, molt bé, d'acord. Doncs ja està, doncs no podré venir, però em sap greu.
Però que la gent vingui, recordem, dissabte, 12.
I és més, ara li dic una cosa. Ara, entremig de la gravació, quan descansem, em donaré un llibre al Joan Amades i llegiré una mica.
Veu, això també ho pot fer.
Ja ho faré així, ja està. Val, què fem? Escoltem una sardana ara, bueno, l'emblemàtica, una sardana que porta per títol Rosa de Sant Jordi i que va escriure el mestre Fèlix Martínez i Comín des de l'any 1971 i està inclosa dins del Compatís les 10 de sardana. Per què? Què va passar? Doncs que tota la gent que escoltava el sardana, el programa aquell del sardana de TV3, doncs va resultar que van fer una votació popular i van decidir les 10 que eren més votades i Rosa de Sant Jordi va ser una de les 10 més votades. La Cobla de Cambra ens interpreta perquè la van registrar l'any 1999 quan es va fer aquesta votació. Escoltem Rosa de Sant Jordi.
Thank you.
Rosa de Sant Jordi, una sardana del mestre Fèlix Martínez i Comín, que està inclosa en el Compatís Les 10 de Sardana i que hem escoltat en versió de la Copla de Cambra de Catalunya. I ara seguirem amb el programa, que d'aquí un moment donem la benvinguda de nou a un col·laborador habitual. Habitual és poc.
És el primer col·laborador.
El més antic de tots. En Carles Esteve tornarà a estar aquí d'aquí uns minutets, aquí amb la Crònica Castellera, amb la reentré, amb la represa de la temporada, que sempre als voltants de Sant Jordi sempre el recuperem i serà d'aquí un moment, com dèiem. Però abans volem aclarir-vos que sí, ara vindrien els sons de la tradició del Ramon Vilar,
però no
perquè vindrà el Crònica Castellera durant unes setmanes, però després tornem a tenir sons de la tradició, perquè això no s'acaba, i el Ramon Vilar
ja,
té molts.
Ja serà de cara a aquelles programacions que fem de cara estiuenca.
A l'estiu tindrem un so de la tradició cada setmana, des del 1 de juliol fins a finals de, o mitjans de setembre, que llavors començaríem la temporada nova un altre cop. Nosaltres anem començant temporada sempre. Ens agrada començar temporades.
I això què vol dir?
Comencem al gener, nova temporada. Al setembre, nova temporada. A l'estiu, nova temporada estiuenca. Sempre fer noves temporades.
I això què vol dir? Que tindrem sons de la tradició i no tindrem castells? No, tindrem castells també.
No, clar, clar, els castells fins a final d'any. Això ja no ho atura ningú. Fins a final d'any tindrem les Cròniques Castelleres cada setmana i al final d'any tindrem els resums que queden després emmagatzemats tots al web, que els podeu recuperar sempre que vulgueu. Però en tot cas, ara tindrem aquests sons de la tradició doncs a l'estiu. I a més hem de dir també, senyor Garbó, que tenim un parell de seccions que estan a punt de sortir. Aquest mes de maig estrenarem segurament dues seccions noves. Una que parlarà...
Una encara no té nom.
No, i l'altra tampoc.
L'altra tampoc, però l'altra és més fàcil que tingui.
Hi ha una
nom
de musical i una de no musical.
Una versarà sobre jocs tradicionals.
Exacte, que se n'encarregaran
la gent de l'Anònima.
Benvinguts, amics de l'Anònima, que ja tenim l'entrevista a punt també per penjar les entrevistes.
I una altra, versarà sobre el gènere, com en diríem, familiar, de música d'animació, etc, etc, que no és una cosa que no existeix en el mercat.
I que hi ha molta gent que ha fet molt bona feina.
Exacte. I qui ens la farà? El Noé Ribas.
El Noé Ribas ens ho explicarà.
Això ja...
No és que algú ens ho canti tot el Noé, no?
No.
Perquè el Noé farà cantar a tothom, des del Xesco Boix...
Els que no hi són i els que hi són,
a tots. Els farà sortir tots per allà al mig.
I ja li dic jo, descobrirem coses molt i molt curioses.
Sí, perquè ens sap molt el Noé.
Això, per exemple, cançons que ens pensàvem que eren d'un i resulta ser que és d'un altre.
Això sí que ho té.
I que l'ha popularitzat un, però resulta ser que és d'un altre. Coses d'aquestes.
Clar, clar, perquè això passa així. Això passa, a vegades passa, sí, sí. És com... És igual, ara no vull posar exemples, però ja és això. Escolti, va, que anem per feina que tenim... Ah, sí, en Carles Esteve, no l'he dit. Ara arriba la primera crònica de Castellera de la temporada i que es titula Les Colles...
Però ara de la temporada de Castells, no de la temporada
de
Castells,
de la Festa. No, de la Festa, no, de Castells. Les Colles en ple rendiment ja el mes d'abril. És així com l'ha titulat en Carles. Endavant.
Festa, festa.
Crònica Castellera, amb Carles Esteve.
Hola, companys del Festa Festa. Reprenem l'actualitat castellera des del baròmetre casteller amb la notícia de la setmana i també amb les novetats que presenta la temporada. Les Colles en ple rendiment en aquest mes d'abril. La pretemporada castellera ens ha portat castells de 8 fins a les portes de Sant Jordi. 10 colles ja han fet castell de 8 pisos en els primers mesos de l'any. El passat diumenge els Minyons de Terrassa van alçar el primer folre del 2016. Van sumar el 2 de 8 en folre i el Pilar de 6 com a novetat. Ja havien fet el 3 de 8 i el 4 de 8 anteriorment. Els castellers de la Vila Gràcia es van anotar aquest passat diumenge el 7 de 8. Aquest any també han fet el 3 de 8 i el 4 de 8. També tenen el 3 de 8 els castellers de Sants, la Vella de Valls, els Nens del Vendrell, els castellers de Barcelona i la Jove de Tarragona. A més, els tarragonins també tenen el Pilar de 6. El 4 de 8 l'han fet els de Sants, la Vella, els Nens, els Capgrossos de Mataró, els castellers de Sabadell, els de Barcelona i els Xicots de Vilafranca. A més, cal apuntar també que enguany els castellers de Sant Cugat, els Marrecs de Sal, els Al·lots de Llevant, els castellers de Vilafranca, els moixicanguers d'Igualada i les Joves de Valls ja han fet el 2 de 7. En total, són 42 colles les que ja han fet castells de 7 en amunt, de les 61 que ho van fer el 2015, i això que encara no hem arribat a les dates de Sant Jordi. Recordeu que podeu seguir tota aquesta informació a través del baròmetre casteller en la seva pàgina web i també des de la nostra nova app. I això és tot. Fins la setmana vinent.
Moltes gràcies, Carles. Efectivament, la setmana que ve més informació castellera aquí al Festa Festa, i sabeu que tota l'actualitat la podeu consultar, com deies molt bé, a baròmetrecasteller.cat i a, vaja, vull dir, a totes les... que tot ho tenim linkat, tot ho tenim en el text, tot ho tenim aquí nosaltres a punt i preparat, perquè la gent ho pugui seguir. Jo ho tinc, en el mòbil.
Sí, sí, ja ho veig.
I que va sortint. Ara 24 coses... Okay. Ara
és una app, una aplicació.
Altra. Sí, sí, una app. App, d'acord. Vinga, què ve ara? Ara ve una secció nostra.
Favor que et faig, favor que em deus.
Oh, sempre, això sempre passa.
No,
sí,
dic però que això és la dita que ens du el Víctor Pàmies.
Dites i refranys.
Fes... a festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Favor que et faig, favor que em deus. No hi ha res comparable a la sensació que ens queda quan hem pogut ajudar algú. Perquè sí, sense contrapartides. Diu el refranyer: l'almoina, quan la faràs, no miris a qui la fas. Però habitualment els favors són com els plats d'una balança i de tant en tant és bo fer balanç. Perquè tampoc pot ser sostenible un desequilibri sistèmic. Dono, dono, dono i mai rebo res a canvi. És veritat que no ens hi hem de mirar quan podem ajudar algú. Però és allò d'avui per tu i demà per mi i segurament, en la majoria dels casos, la balança no es mostrarà massa desequilibrada. Favor que et faig, favor que em deus.
Festa, festa.
I seguim amb aquest programa musicalment previ a Sant Jordi, perquè fem com una prèvia, per posar un tema que l'hem posat ja moltes vegades, també, perquè amb 25 anys ja el podem posar vegades, ja. Perquè el tema també té molts anys, Aquest és del Pep López, que fa la seva particular versió de la llegenda de Sant Jordi, que ens duca a Montblanc, allà amb la princesa i el drac i Sant Jordi...
Vostè ja sap que allà a Montblanc és on els pensem... que es va originar la llegenda de Sant Jordi.
Sí,
i sap
sí.
Que aquella versió... Sap qui la va recollir?
No.
Joan Amades.
Ah, veu? És això. Doncs el Joan Amades deuria llegir-lo. El Pep López, que deuria fer allò que es farà per Sant Jordi, de llegir l'Amades, sap què vull dir? I va fer una versió que és la que escoltem cada any. Però escolti'm el que li diré.
I a la muralla del Montblanc ho recorda, això que et
recorda?
Fet,
El del Pep López?
No, el Joan Amades.
D'acord. Però fixi's que la setmana que ve escoltarem altres temes que també parlen de llegenda de Sant Jordi. Un dels que escoltarem és d'un grup que m'ha fet molta gràcia el títol del grup, el nom, que es diu En Bauca la iaia.
Gran nom aquest per un grup, sí senyor.
En Bauca la iaia, que és un grup d'animació també, que explica també una versió i també parla de Montblanc. Per tant, deu ser bastant semblant, deu ser una altra versió diferent de la del Pep López, però també n'hi ha una altra que parla d'una altra versió, una versió molt més per un grup de rock que es diu Els Desemparats i que és una cosa una mica més dura, Vull dir que la setmana que ve farem una incursió en la música de Sant Jordi.
I ara ve el cap vostè, però ara per ara vol aquest any.
Jo encara. Oh. Però ara per ara el que farem és escoltar la versió que hem escoltat moltes vegades. No, perquè això dels llibres jo em deixo portar. A mi m'agrada molt la novel·la negra, però si em vol regalar alguna cosa ja ho saps.
Ha sortit una cosa interessant. Doncs després ja fora de micro li comento.
La llegenda de Sant Jordi del Pep López, la que escoltem sempre, però no serà l'única. La setmana que ve n'hi haurà de diferents. Som-hi.
Una fera dominava les rodalies de Montblanc amb l'aspecte que tenia ja els feia bullir la sang. Caminava per la conca trepitjant els ceps de vi i trencava les muntanyes, embrutava el francolí. Mata el drac, Sant Jordi, mata el drac. Mata el drac, Sant Jordi, mata el drac. Els vilatans decidiren per a poder-lo bé atipar, que a Trenc d'Alba portarien cada dia un vilatà. Es reunien a la plaça i feien córrer la sort, tot per veure qui seria, qui portarien a la mort. mata el drac. Sant Jordi, mata el drac. Mata el drac. Sant Jordi, mata el drac. Els dies i mesos passen, tot seguint aquell remei, fins que la fortuna envia la filla del bon rei. A Montblanc ha arribat l'hora, se la veu sortir al matí, el poble en silenci plora, tothom sap que va morir. Mata el drac, Sant Jordi, mata el drac. Mata el drac, Sant Jordi, mata el drac. La princesa sol avança, i heus aquí què va passar. Cavaller amb lluent llança, davant d'ell es va aturar. Per què ploreu, jove dama, que es podria consolar? Avui seré el pa del monstre, perquè no hauria de plorar. Mata el drac, Sant Jordi, mata el drac. Mata el drac, Sant Jordi, mata el drac. Pugi al cavall la dama, tots dos l'anirem a trobar. Res de tot això que em dèieu no us hauria de passar. Arribant al cau del monstre, el drac Sant Jordi va sortir, tot fent tremolar la terra, fins al poble el va sentir. Mata el drac, Sant Jordi, mata el drac. Mata el drac, Sant Jordi, mata el drac. Una lluita aferrissada que de pensar fa esfereir, amb el primer cop de llança el drac Sant Jordi va ferir. El segon va caure a terra, tot quedant estabornit. A la llegenda de Sant Jordi sempre així ha quedat escrit. Mata el drac, Sant Jordi, mata el drac. 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 Mata el drac, Sant Jordi, mata el drac.
La llegenda de Sant Jordi, que ens l'ha explicat musicalment en Pep López amb el grup Els Sopars de Duro.
I una vegada més al Festa Festa coneixerem una història de gegants, una de les històries que ens explica, com sempre, la Berta Miró. Que saludem tot seguit. Bon dia, Berta.
Hola, bon dia. Com esteu?
Avui em sembla que visitarem la comarca del Maresme, concretament una població que té veritables ja generacions de gegants, no? I a més ens parlaràs dels més vells.
Sí, parlarem dels gegants vells de Vilassar de Dalt, que van néixer gràcies a un home que els volia regalar la seva dona i els va fer crear per aquesta ocasió.
Mira, és una bona pensada. Si es posa de moda això de regalar gegants pels aniversaris, trobo que encara creixerà molt més la família gegantera, que ja és prou gran a Catalunya. Avui coneixerem la història d'uns altres gegants, els de Vilassar de Dalt, els vells. Ens ho explica la Berta Miró amb guió del Nico Alonso. Endavant!
Festa, festa.
Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
En Lluís i la Maria són actualment els gegants més vells de Vilassar de Dalt. Daten del 1912, quan un advocat de Vilassar els va comprar a la popular botiga del carrer Rauric de Barcelona, El Ingenio, per regalar-li a la seva esposa el dia del seu sant. Un regal no gens corrent. Els gegants porten el nom del matrimoni que els comprà, en Lluís i la Maria. Durant un temps, els gegants estaven guardats a Barcelona i presidien algunes festes de la família Vallet Armengol. Poc després, van ser traslladats a Vilassar de Dalt, al celler de Can Vallet. Després de comptades sortides, el 1923 es presenten els gegants del poble en motiu dels 300 anys del trasllat de les relíquies dels Sants Màrtirs des de Sardenya fins a Vilassar. Els llavors anomenats gegants de Cal Vallet van desfilar a la processó i ballaren per primera vegada a la plaça Major. A partir d'aquesta data, els gegants participen activament a la processó de Corpus i de l'Apostolat fins al 1960. Llavors van ser cedits a la parròquia, la qual en prohibeix la seva aparició en qualsevol acte i resten en l'oblit. Van estar a punt de desaparèixer, però finalment no va ser així, ja que el 1969 l'Ajuntament els fa participar en la cercavila d'anunci de la Festa Major. Aquesta recuperació va ser possible gràcies a uns vilassarencs que van esforçar-se per trobar tots els recursos i maneres possibles de poder treure altra vegada els gegants al carrer. Francisco Gordi, Joan Piferrer, Joaquim Ortega i Josep Campins van aconseguir que restauressin les figures i se'ls fessin uns cavallets nous. Per l'ocasió també estrenaren vestits. L'any 1983 es consolida la colla de geganters de Vilassar de Dalt, entitat a la qual l'Ajuntament deixa les figures per tal que les passegin per tot Catalunya. El 1987, en motiu dels 75 anys de gegants, Vilassar de Dalt acull la tercera ciutat gegantera de Catalunya, la primera en la que hi participen els gegants de l'agrupació, en treball i na cultura. L'any 1999 s'estrenen els gegants nous, els quals substitueixen en Lluís i la Maria en les trobades que es fan arreu de Catalunya. Tot i així, la parella surt cada any per la Festa Major dels Sants Màrtirs i de tant en tant participen en algun acte especial fora de la vila. El 2012 varen celebrar el seu centenari amb una gran festa que dura 2 dies.
Festa, festa.
Sembla que ho haguem fet expressament, això de posar en Enrocavado, que amb el Festa, festa aquest que fa ell, perquè anem a parlar de la Confederació Sardanista, anem a parlar dels premis del Dia de la Sardana, anem a parlar de la capital mollerussa, anem a parlar de tot això, perquè sí que vam parlar dels actes i del que s'havia fet i s'havia deixat de fer, però ens vam, no vam tenir temps la setmana passada a parlar dels premis de la capital de la Sardana 2016, i és una de les coses més importants que passen amb motiu de la capital de la Sardana, per tant, val la pena que en puguem parlar. Hi ha 3 grans medalles importants, i la primera de totes, senyor Carbó.
Per exemple, és la medalla al mèrit sardanista, que enguany per aquesta edició doncs és per en Ramon Duran i Candeler, per ser cofundador de l'Aplec de la Sardana de la Bisbal i per la feina realitzada per portar-lo a cap, no? Per haver estat impulsor de l'Escola Municipal de Música i Cobla Conrad Saló i per haver estat tresorer i president de l'Agrupació d'Aplecs de les Comarques Gironines i per la seva activitat que des del 1985 com a president Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca doncs du a terme.
Efectivament, doncs una medalla d'aquelles dels pencaires, dels que realment estan al peu del canó a les juntes i fent tota aquesta feina que costa a vegades tant de trobar la gent. La medalla al mèrit musical em fa una especial il·lusió poder-la anunciar perquè ha estat enguany se li ha atorgat en Bernat Castillejo i Garnés per la seva tasca com a intèrpret de flabiol i flauta, com a director de les cobles Sabadell i Mediterrània i de la banda de Sabadell, per la seva activitat docent tant a casa nostra com a l'estranger i pels arranjaments per a Copa de Repertori de Música Clàssica. És un d'aquells homes, el Bernat Castillejo, molt bon amic meu, que m'estimo especialment perquè vam estudiar junts i vam anar seguint tota la trajectòria plegats, i d'aquells que sap escriure molt bé i que no ha escrit gairebé res seu propi. Li falta escriure alguna peça que sigui seva pròpia, perquè ha fet moltíssims arranjaments, adaptacions de tot tipus, coses memorables com la Rhapsody in Blue de Gershwin o com moltes altres, i a més tota la feina docent, però no ha escrit res seu, és com el mestre Poc, doncs va a veure si s'anima, perquè encara té edat per fer-ho. I també hi ha la medalla al mèrit de la dansa, senyor Carbó.
Sí, en aquest cas s'otorga a Joan Antoni Utxer, Utxer,
sí, sí.
I Soto. Aquest home tenia pare i mare, escolti'm. Sí. Per ser cofundador de l'Esbar Comtal i més endavant del cos de Vall de Bastons, que esdevindrà Bastoners de Barcelona, dels quals no ostenta la direcció des de la seva creació fins ara, i pel seu arxiu de dansa folklòrica catalana que compta amb balls antics recuperats, com ara el Ball del Ram i el Ventall, una versió del Ball de Serrallonga.
Doncs això, aquests són les tres premis, les tres medalles. Després hi ha hagut premis a molta més gent per la continuïtat, per a els mitjans de comunicació, per a moltíssima gent, que farem tota la llista de la gent, l'exposarem en la nostra web i en deixarem constància.
Hi ha un que li fa especial il·lusió al senyor Aguilar, perquè la categoria de la continuïtat, els Amics de la Sardanada de Tàrrega, pels seus 75 anys, clar, també han estat premiats.
Ell els deu haver viscut tots. Ell deuria ser fundador d'allà, de la història.
Sí, tant i tant. Segur que el senyor Aguilar estava al mig del fregau, com diuen allà. Però ara continuem amb seccions musicals.
Festa, festa!
I avui a la secció musical de Festa, festa toca els temes d'en Xino. Per tant, és imprescindible la presència aquí en els micròfons del Festa, festa d'en Josep Maria Francino. Bon dia, Josep Maria.
Tal dit i tal fet, ja sóc aquí. Bon dia.
Ens portes, com sempre, un altre dels teus temes. Què és el que ens has escollit avui?
Doncs avui us he escollit una primícia, una novetat, una cosa que es va fer fa molts anys, però que mai ha vist la llum de manera oficial.
Una estrena en els temes d'en Xino. Ens els presenta, com sempre, en Joan Maria Francino. Endavant!
Festa, festa.
Els temes d'en Xino, en Josep Maria Francino.
Llegeixo a la xarxa d'internet. En l'any 1964, Mallorca desperta a la cançó incorporant-hi dos germans que, amb una gràcia no gens habitual, ofereixen cançons conegudes, altres del seu pare Nicolau Pisà, i també alguna mig feta per ells mateixos. Són Queta i Teo, que en un espai anterior ja els vàrem tenir aquí mateix. Avui, però, només ens acompanyarà la Queta Pisà. Corria l'any 1981 quan amb el seu amic i col·lega Rafael Ferrer, cantautor mallorquí prou conegut, varen enregistrar unes maquetes amb cançons inèdites i altres ja enregistrades. En van fer tres amb lletres de Nicolau Pisà, pare de Queta i Teo, i màxim impulsor de que els nens gravessin discos en les beceroles de la cançó. N'hem triat una de les inèdites, que es diu El cant del desemparat.
D'un home un crit esguerrat mentre es treballava mig cos despullat, la veu tremolosa d'aquell desgraciat cantava la vida del desemparat. Jo sóc d'aquells que amb els seus braços, amb les mans i els braços, transformo plans en realitat. Els que poden parlar fort quan ens deixen, poden callar si volem esbritar. Show.
societat té unes lleis que ens emparen. No ens podrim, al carrer sí que hi mors. També existeixen uns drets que ens igualen. Si respectam els més forts, jo no faig res, però ho faig tot. Tot el que mana un senyor, que encara hi ha negres de pell blanca, negres de pell blanca, en plena civilització.
El cant del desemparat, Queta Pissà, la nena de Queta i Teo, que l'any 1981 van registrar aquesta maqueta amb en Rafael Ferrer.
Gràcies, Josep Maria. Fins la propera, que tindrem més temes d'en Xino. Ara, senyor Carbó, hem de... Escolti, per cert, vostè no se'n recorda de la Queta i el Teo?
No, jo no.
Com que no se'n recorda?
Perquè, no,
i del Guillem de Fac.
Que home, també... el Guillem de Fac, sí.
Doncs, el Teo també traien aquells discos de vinil, d'aquells que es venien a Can Castelló. Sap què vull dir, aquells discos,
no,
els singles,
el Teo, no.
Els singles, i que traien cançó aquella dels tigres, que un tigre, dos tigres, tres tigres, que no em sortia mai.
He de dir-li que em sap molt de greu, però no. La Queta i el Teo no... Doncs, ja potser jo ja no... no ja no és de la meva generació, això.
Que l'altre dia no vam parlar i que diu que tanquen Can Castelló, eh?
Era Can Castelló que tancaven? Sí, vaig sentir que tancaven,
sí,
una botiga.
Sí, tallers que tanquen el Castelló. Va, jo allà hi anava a buscar l'última novetat de la nova cançó. L'última novetat que sortia en els últims discos de la Trinca...
Fa temps, que no hi va, sap per què tanca, no? Sap per què tanca, perquè fa temps que no hi va.
També estic a punt de tancar, jo, també. Val, escolti'm, que continuem. Ara què ens toca? Aquí tenim Alfons Amades. Ara ens arriba el nostre ben volgut i mai suficientment ponderat...
Antoni Serés.
Antoni Serés, és que ara me'n recordava que... Faig una embolica amb l'Antoni, perquè no sé si dir-li Toni o Antoni. Sap què vull dir?
En aquest cas és Antoni Serés.
Antoni Serés. Doncs ell ens parla avui de les nines d'Alfons Amades del centre... No, jo no, m'he trobat amb un
centre. No, de la Direcció General de Cultura Popular i tot...
De la Generalitat de Catalunya. Bé, les nines, de Joan Amades.
Fes ta festa.
Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya.
Un dels primers treballs pòstums publicats de Joan Amades fou el llibre La Nina, que l'any 1965 Enriqueta Mallofré, vídua d'Amades, impulsà conjuntament amb la germana d'aquesta i a la vegada secretària personal del folclorista, Consol Mallofré, on, en una breu introducció en el text, comenten que el compliment de la voluntat repetidament manifestada pel plorat autor d'aquest treball de no deixar mut l'immens recull folclòric arreplegat en les seves incansables recerques ens mou ara, als 6 anys llargs del seu decés, a donar a l'abast de la munió de lectors que enyoren les seves lletres i dels novells que poden abeurar-s'hi una nova obra ordenada amb amor. Pel que fa a l'estudi de l'Amades, en una primera edició se'n va fer un tiratge de només 400 exemplars i, precisament, el que porta aquest darrer número de la sèrie és el que hi ha a la Biblioteca del Fons Joan Amades de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Respecte als continguts, l'obra consta de 88 pàgines on s'intercala entre els tocs d'erudició del discurs de Joan Amades una col·lecció de dibuixos de nines fetes a tinta xinesa, algunes de les quals estan inspirades, per no dir calcades, a les que apareixen en el llibre Folk Toys, les joies populars de Manuel Ercik, editat a l'antiga Txecoslovàquia, a la ciutat de Praga, l'any 1951. Llibre, per cert, que se'n conserva també un volum a la biblioteca personal del folclorista i que, juntament amb altres il·lustracions retolades amb la mateixa tècnica de tinta i signades per A. Ribes, complementen totes, de forma artística, l'estudi de la Mades. En relació a la resta de dibuixos, una part destacada dels models originals de nines utilitzades per complementar les imatges que apareixen en el llibre, aquestes es conserven en les actuals instal·lacions del Museu Etnològic de Barcelona, on hi treballà Amades, anys abans, quan el museu, però, encara estava ubicat al poble espanyol de Barcelona amb l'acròstic, llavors, del MIAP, Museu de les Indústries i Arts Populars. I és que, sobre nines, el folclorista, a part d'aquest llibre pòstum, envida alguna cosa més i dedicar. Un exemple breu el trobem en el primer volum de l'obra del costumari català, on hi descriu les joguines que a la nit de Reis es porten als infants. I en fer-ho, ho complementa d'una forma gràfica amb la reproducció de diverses nines estretes d'un catàleg dels magatzems El Siglo, de Barcelona, fent-s'ho venir bé, llavors, l'any 1950, per parlar de la moderna industrialització dels joguets, perquè, de fet, en la infància de l'autor, comenta que els presents eren molt austers en nombre i qualitat. En un altre ordre, en les calaixeres del fons Joan Amades del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, hi ha una col·lecció formada per 10 litografies de retallables de nines, impreses la major part a Épinal, França, d'un format proper al DIN A3, que porten per títol Poupées à Habiller. Són cartolines on hi ha vestits i accessoris per retallar i enganxar per les dues cares que, potser, en contemplar-les, qui ho sap, inspiraren a l'autor a escriure en el llibre La Nina el següent fragment. Vers el 1860-1870, llavors de la gran difusió i propaganda del cromo, van sortir unes nines de cartró litografiades a tall de cromo, les quals anaven vestides de robes fines, generalment de seda, molt polides i ben deixades. Damunt del cartró pla del cromo hi havia un petit tou de cotó fluix que donava forma al cos de la figura, que presentava una prominència a la seva banda anterior i era llisa del tot per la posterior.
Festa, festa!
Doncs ja n'hem fet una altra, senyor Carbó, fixi's, ja tenim una altra festa-festa al sac, el sarró, que diria aquell,
El 2104.
El 2104, que és el que correspon al divendres, o el que quedarà penjat en la web nostra el 15 d'abril de 2016, i que és el 315 de tota la història del festa-festa, i que està possible gràcies a una pila de gent avui, senyor Carbó.
Doncs, Gaiti, el Víctor Pàmies, la Berta Miró, el Gustau Moles, el Ramon Vilar, el Ramon Vinyals, el Nico Alonso, l'Ester Estela, la Marta Ibáñez, el Jesús Ventura...
I l'Amadeu Carbó, efectivament, aquest senyor que els ha dit tots els noms tan ben dits i tots un darrere l'altre molt ben especificats, Hem fet com un Sant Jordi abans d'hora, perquè, de fet, la setmana que ve, quan vegem el programa, tot just serà dia 22, i, per tant, podríem fer el programa de Sant Jordi, doncs, un altre. En farem un altre, de Sant Jordi, la setmana que ve.
Però avui ja anem escalfant motors.
Ja hem escalfat molts motors, perquè ja hem sentit tots els tres temes musicals que hem sentit durant el programa, a part dels temes d'en Xino, són temes de Sant Jordi, i ara, doncs, acabem amb una sardana molt original del Joan Josep Blai, del bon company i amic Joan Josep Blai, que va ser un any 1971 i que es diu Sant Jordi i el Dac mamen plegats. Fixi's quina cosa. No, de fet, no la va escriure el 71. Això és un error que hi ha aquí de guió. Això està equivocat.
I quan la va escriure?
La va escriure l'any 2008 per ser enregistrada en el disc que va gravar la Copa Sant Jordi Ciutat de Barcelona, que es diu Confluències.
Que dubto que algú l'any 1971 posés un nom, una sardana que es digués Sant Jordi el Drac, m'han emplegat.
Doncs no, el senyor Joan Josep Blai, en aquella època, va escriure una sardana que es deia Lleugerament Borratxo. Li recordo, eh? Recordo, vull dir que ell ja hi anava una mica amb la idea, eh? I en aquella època hi anava una mica amb la idea, eh? No sé si és del 71 o del 75, però de por ahí està la cosa. Molt bé, amb la música de Joan Josep Blai ens acomiadem. Tornarem a ser aquí, si ho voleu, la setmana que ve amb una altra festa i una salutació de nou avui a la gent d'Hostafrancs que ens ha sintonitzat des de la seva Barcelona Digital Ràdio avui per primera vegada. Gràcies i fins la setmana que ve, si ho voleu. Adéu-siau.
Adéu.